Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt bones, museguis, com esteu tots. Ai, senyor. Sí, tu estàs molt content.
Estem contents.
Avui tu estàs molt content, ja te veo. Sobretot, Marc, control.
Control?
Control 100, sisplau.
Sí.
Vale, parlarem d'Open Cloud i de la llibertat d'expressió a internet que es vol encarregar
a
l'estat espanyol.
Comencem per això, perquè és com ho estic fent a
sobre. I, sí, que per cert, tu i el... la llàstima és que tu i el Dani esteu en situacions oposades, teniu opinions oposades, que jo crec que tenen un punt de confluència.
Doncs ens podem fotre en Dani i jo d'hòsties.
Sí, però és que el Dani està d'una gincama a Cracòvia, que les, si esteu veient per YouTube, està de gincama a Cracòvia.
Sí.
Hola, Dani.
Sí, sí. Hola, hola, què tal?
A tots. En Rafael Jesús està molt més... Ell i jo avui estem molt més serens, no sé per què.
Però en Dani té el Rico que el defensa.
No, avui no el té el Rico. Que el Rico
no, avui no tinc el Rico.
Ara puc, avui puc. Sí. No, a veure, si té una opinió contrària, jo el volia...
Un moment, deixa'm que presenti la gent.
El repte seria agafar aquests xurros de piscina i fer un combat èpic amb allò.
Sí, que no fan mal.
Tot és posar-se, eh?
Sí,
tot és posar-se, que si li fots amb ganes, fibla, eh?
I si està mullat, millor.
Mullat, i a l'esquena, paf! I dius, yeah!
Bueno, escolta, Rafael, benvingut. Bones, què tal, com estàs? Marc, ja no cal que et digui res, ja sap, tothom sap que estàs aquí.
Estic content.
I qui es parla, en Tomàs. Això és el capítol o el programa 652 de Mossega la poma. Avui ja tornem a... Després de l'especial als Estats Units de la setmana passada, avui tornem a estar a Europa. Teníem dues coses en el guió. Una és parlar d'Open Cloud i tot el rotllo que se'n deriva, i l'altra és que el Marc està molt enfadat perquè ell creu que hi ha un atac a la llibertat d'expressió a internet a Europa que se n'ha fet ressò a l'estat espanyol.
No, i Espanya és continu.
Sí.
O sigui, Espanya és continu i ja portem dècades. O sigui, recordem, aquí a Espanya hem tingut tios, hem tingut cantants exiliats a Brussel·les, tenim còmics a la presó per parlar de segons què, tenim nois que per s'han ficat en una baralla en una taverna doncs estan a la presó, que, o sigui, és dir, i hem tingut aquí moltes coses, molta gent que ha dit coses, en canvi, gent que anava amb un tanque dient que volia fer no sé què i no ha passat res, és a dir, les vares de mesurar les coses sempre han estat, doncs, diguéssim, equilibrades de certa manera.
El millor és ser Julio Iglesias i viure a Miami. Que no
sí, el millor ser
no,
Julio Iglesias
no jutjar,
i viure a Miami.
No, no
sí, sí,
jutjar.
Està clar. Però llavors, quan de cop i volta, posem en detenció, o sigui, si la gent no està potser la gent està sota una pedra i no s'ha enterat. Va sortir ahir en Pedro Sánchez, curiosament, a dir que s'implantaria en Espanya mesures com les d'Austràlia, on bàsicament el que et demana, la primera que et diuen és menors de 16 anys no poden entrar a xarxes socials i s'ha d'implementar d'alguna manera. Clar, l'única manera d'implementar això és que la resta de la gent demostri que la seva identitat...
Un moment, Marc.
És.
Sí, perquè tu i jo pensem el mateix, que és hem de presentar tothom el DNI, per entendre'ns.
Hem d'anar amb el DNI i quan anem a l'aeroport hem d'anar amb una bata d'hospital, amb unes sabates d'aquelles de paper,
sense
amb el DNI a la boca i sense ensenyar el culet perquè et palpin bé quan entren. I sobretot no portis ampolles d'aigua, que això és horrible per la seguretat del món.
Sí que és veritat que, com ho deies abans en la prèvia, aquest intent reiterat de control, sobretot de xarxes socials, és una mena com de punt que s'ha marcat a Europa i sí o sí ho volen fer els governs.
No,
vale?
El que dèiem és Esparc sí. Europa. El mes de maig l'any passat, sí. Amb el mateix vocabulari, la von der Leyen va dir que s'havia de fer això. A més, va fer servir un eufemisme molt interessant, ¿vale? Perquè Hi ha el concepte de debunking, que seria que quan algú fica un bulo, fica una informació falsa, la idea és publicar la informació correcta, donar la referència correcta, doncs per dir el que està passant. I el debunking, una mentida, és desmentir. Vale? Però allò és el que es va començar a parlar, és de la idea de pre-banking, és a dir, abans de que tu diguis la mentida, jo evitaré que tu diguis la mentida, per tant, el que vaig a fer és controlar la teva llibertat d'expressió. Després, una altra cosa també interessant, jo soc pare de dos fills, vale? I a mi, jo ho sento, però a l'escola, el govern i el Ministeri d'Educació decideix el que estudien els meus nens. Jo puc triar l'escola, vale? Dintre les opcions vàlides, i no puc tindre homeschooling com puc tindre en alguns països. Aquí tinc que portar-los a l'escola, per si no tindré problemes amb els assistents socials. Però a l'escola decideixen el que fan els meus nens. Però a casa meva, de moment, jo sóc el seu pare i decideixo si poden anar on jo decideixo, mentre no estigui una cosa prohibida per la llei. Llavors, és dir, que el govern decideixi el que poden fer els meus fills, és a dir, em pot recomanar, em poden recomanar, poden donar educacions, poden fer campanyes d'anuncis, però dir-me'n a mi que tenen ells que educar els meus fills, ho sento, però no funciona així. És a dir, portem segles des del Tractat de Westfàlia que els estats s'estan atribuint funcions de les famílies i dels individus. I al final és dir, no vull més paternalisme de l'estat. Punt. Ja en tenen prou.
Dues coses. Una, una és, diguéssim de, com t'ho diria, d'idea, no? De concepte. Ataquem a les persones en lloc d'atacar el mal que poden estar fent determinades xarxes socials. Controla-les, tingues els nassos, tingues els pebrots, de dir, tu, si fas això, si manipules l'algoritme perquè els nens quedin addictes a TikTok i les nenes en vagin totes a comprar al Sephora coses que els fan mal a la pell, et prohibeixo a tu TikTok, no als usuaris, vale? No a la gent. Això una. I dos, el com tu controles, el com tu controles l'accés, no és només portant el DNI a la boca. De fet, en Dani ha publicat avui un article dient com s'ho estan fent a Suècia, via tokens. Vale? Que no és tokens no personalitzats, que no saben qui són. No sé si el Dani, perquè estem veient imatges de Cracòvia i està donant voltes.
I
Dani,
tu creus que aquí Indra, que serà qui farà
no,
sabrà agafar-se el cul amb les dues expliquem, mans?
No, segur
si
que no.
Si no ha funcionat el DNI digital,
exacte.
El pajòmetro.
Anem a veure què fan a Suècia. Dani, si vols explicar-ho...
Aviam, el que jo comento, el que fan a Suècia... De moment no han entrat dins d'aquest debat. No, el que comentava és la gent a Espanya està alarmada perquè si hem d'enviar el DNI a Zuckerberg, doncs serà... Doncs això no vull canviar la meva documentació privada a Zuckerberg. El que es pot fer és, com tenim a Suècia, és un sistema d'identificació que es diu BankID, que no envia cap dada a cap web, sinó que el govern barra banc que et dona pues, un token i et diu, per exemple, serveis, t'has de validar. Doncs si et valides, per exemple, per l'edat, si ets major d'edat, doncs et via un token dient que aquesta persona sí, és major d'edat, però que la web o l'empresa no rep la data de naixement, ni la foto, ni el número del DNI, ni res.
Sí, Dani, això està molt bé i això és fàcil d'implementar. El que no és fàcil d'implementar, o sigui, a mi em sembla... O sigui, Google ja sap qui soc, ¿vale? Però el que jo no vull és que a través del meu token el govern sàpiga on jo vaig. El que estem dient és que el govern et dona un token i sap on s'ha fet servir aquest token. I per tant, sí, potser Google i potser Facebook no et pot identificar, però el govern sí que et pot identificar. Vale? I al final és dir, potser ja podem dir prou. Podem no, dir però... prou. O sigui, perquè és que si no el que passarà és que anem tots cap a la dark web, vale? I com, o sigui, si tu ara agafes els nanos de 16 anys i els dius, no pots veure pel·lis porno? Saps? Vols que et faci un dibuix?
No.
Vols que et faci un dibuix?
No, però el problema està... El problema ve d'arrel. És a dir, els pares no eduquen, parlo en general, els seus fills com s'han de comportar davant de les xarxes.
Quins pares?
No, hi ha molts pares que no...
Hi ha molts pares que diuen, li donen l'iPad a nens de 10 anys o de 5 anys, apa, a l'iPad i em deixes en pau. Això ho he vist.
Bueno, doncs llavors aquí, doncs llavors aquí pots agafar, i com s'ha fet tota la vida, es fan campanyes de publicitat i de conscienciació amb els
però
pares,
no s'ha fet,
que se'ls explica
no
les coses. No, no s'ha, doncs és el cas de fer, i pots agafar, i quan un nen estigui en un restaurant amb l'iPad enxufat, doncs la gent ha de parlar amb la mèdia. Escolti, el nen no hauria d'estar aquí, vostè s'hauria d'estar ocupant del nen i hauries de poder fer aquest tipus de coses. Com a societat, hauríem d'agafar i determinar certes coses. Certes coses estan ben vistes, certes coses estan mal vistes. Hòstia, el teu nen té mòbil i va sol amb el mòbil i el veus pel carrer, en el poble, el nen sentat amb quatre altres amics mirant el TikTok tot el dia, això hauria d'estar mal vist. Però, i això ho pots implicar, però no necessites vigilància, no necessites control i no necessites, sobretot, el que van dir després, és que volen agafar i penalitzar el proveïdor de la xarxa pel contingut que es diu a dintre. Perquè això ja es va intentar fer amb la LSSI fa 20 anys. ¿Vale? I el que vam dir tots els activistes va ser dir, ei, si tu fas això, el que faràs és que hi hagi una precensura. I, per exemple, en el cas de Twitter, el Musk us agradarà o no, però ha fet open source l'algoritme de Twitter i ha implementat una cosa estupendíssima que no agrada segons qui, que són les community notes. Perquè quan surt algú, algun diari, o surt algun polític o diu alguna cosa, i el propi Elon Musk diu alguna cosa, i de cop i volta la gent fica les community notes i fica els fets i es fa el debunking del que hi ha. I quan tu vas a qualsevol tuit pots trobar les community notes on diu, ei, escolta, això no és exactament així.
El Musk
i això no ho
tens
en altres llocs, té groc, i resulta i groc, que m'agrada.
No, el Musk té groc i groc permet la publicació d'imatges despullades a menors.
D'acord, sí, però escolta, ja us ho vaig explicar, te'n vas a Civitai i totes les imatges porno que tu vulguis.
Sí, 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 que
les pots generar al teu ordinador, les imatges porno?
Jo estic d'acord amb tu, Marc, i estic d'acord amb en Dani, de que cal... O sigui, tu no ets paradigma, i molts pares com tu no sou l'exemple. L'exemple que jo conec més, l'exemple que jo conec més és gent que fa, com diu el Dani, abans li donaves un caramel o una xutxa i ara li dones a l'iPad al nen perquè es calli. ¿Vale? I el que està passant
exacte
entre el nen i l'iPad, no, ningú ho vigila.
No, que jo, que quan va començar això, jo els hi donava l'iPad al meu fill quan tenia 4 anys, 2
sí,
anys.
Sí, sí, clar, perquè no eres conscient.
Hi ha un moment que dius, no, li has de treure perquè es torna llonqui, i te'n dones compte i aprens, i els pares el que fem és aprenem i anem regulant.
Sí,
i
no parlo...
Coses.
I el problema...
Per exemple, té un control parental estupendíssim.
Sí, el problema... Jo torno a l'arrel, el problema és l'educació dels nens.
Com? I dels pares, però això ho pots
pares
fer a nivell cultural.
Estic d'acord.
Escolta una cosa, a nivell d'educació dels nens, actualment a Occident tenim una plaga, perquè estadísticament de cop i volta una quantitat industrial de nenes i de nens han agafat i han decidit que es volen canviar el gènere. Vale? I això no hi ha hagut una certa comunicació ideològica contínua contra nens petits, que se'ls dic que això era una opció en el menú? I se'ls ha explicat a les escoles? Contra això en canvi, això està bé. Vale? Però que els nens entrin a TikTok està malament. És a dir, hi ha manipulació per tot arreu. No tothom
no,
està d'acord
sí,
amb tot. El que passa és, si tu dius hi haurà una censura perquè hi ha certes coses que són llenguatge d'odi, és a dir, qui decideix quin és el llenguatge d'odi? Perquè potser les coses que diuen uns que és llenguatge d'odi, altres els sembla molt bé. Vale? Jo
home,
simplement dic, hem de tindre la llibertat de poder decidir les coses.
Sí.
Anglaterra, que parlàvem l'altre dia Anglaterra porten més de 10 anys que una persona per un tuit va a la presó. La gent per enviar un tuit...
A Anglaterra està prohibit als menors de 16 anys accedir a...
Està prohibit quantitat de coses.
I,
tu envies un tuit amb mala
perdona,
gent...
Perdona, Marc, i ara comencen a prohibir les VPNs.
Exacte.
Perquè com la gent se'ho salta...
Anglaterra et foten això.
Us he de deixar.
Vale,
Dani, us he de deixar, ho sento.
Wikipedia, portem els xurros aquells i ens la fotem, vale?
Sí,
m'encantaria estar en aquest debat, però ho sento, estic aquí enmig i m'estan mirant amb una cara dient, escolta, que estàs aquí.
Seguirem parlant.
Vale, perfecte.
Vinga, una abraçada.
Adéu i gràcies.
Adéu. Marc, a veure, una cosa. És que això és molt complicat.
Esclar que és complicat.
Jo estic d'acord amb tu de que s'han d'educar els pares, vale? I és una feina que no està feta, no. I també estic d'acord amb tu de que no val, per enèsima vegada no utilitzis escrius per imposar un model de control. Prou.
Tu vols donar a l'Estat instruments de control utilitzant els nens com a excusa, com s'ha utilitzat també el terrorisme.
Exacte, exactament igual.
Al final és dir, aquest control, qui el farà servir i per què? Clar. Qui decideix què és odi? Qui decideix què és vàlid? Perquè els que potser avui a tu t'agraden molt estan governant els que a tu t'agraden i les coses que tu creus que són odi et sembla que són odi que no s'haurien de dir, vale? Potser d'aquí 4 dies hi haurà un canvi de govern, hi haurà altres persones, vale? Imagina't els que van amb la bandera verda pel món i els toros, vale? Que de cop i volta són el govern i són els que decideixen què és el llenguatge d'odi.
Mm. Sí, sí.
Compte, cuidado, donar més poder a l'Estat, donar més poder a l'Estat i instruments de control absolut i obligar a les empreses, obligar els serveis d'internet, és a dir, escolta, si no t'ho de Twitter, no hi vagis. Hi ha altres alternatives. Tens Mastodon, tens el Fediverse,
com un nen adolescent que tota la seva colla està passant hores i hores a TikTok, tu li prohibeixes TikTok? Com?
No pots.
No
el
pots?
El meu fill no té TikTok. El meu fill gran no té TikTok i el petit tampoc.
Quina edat té el teu fill gran?
Té 16 anys. El meu fill gran té 16 anys i per entrar a YouTube té que agafar i tocar un botó que diu papa sol·licitud si vol estar més d'una hora al dia a YouTube.
Bueno, això mentre ho faci amb el teu telèfon o amb els teus dispositius.
Amb el telèfon,
Si ho fa amb el dispositiu del seu col·lega pot estar veient porno i tu no t'enteres.
Amb el dispositiu del seu col·lega pot estar mirant el que vulgui, però amb el dispositiu que hi ha a casa, amb el dispositiu que li hem donat als pares, aquell està en un compte d'iCloud que està com a fill de meu i Apple reconeix que jo tinc dret a agafar i administrar-lo. I si ell vol entrar en una web i el TikTok el té prohibit, i jo, a més, tinc un informe i sé quantes hores a la setmana està a cada lloc, que és el que ha de fer un pare responsable.
Passa que tu i la teva dona esteu treballant això amb els nens des de fa molts anys. Molts anys.
I però és, això se'n diu educar?
I sou una excepció.
Sí, però, doncs... Marc, això no ho fan totes les famílies,
no,
perquè molts famílies el recurs fàcil és li dono el telèfon, li dono l'iPad, em despreocupo de la canalla, el d'això... I ja està. Al igual que moltes famílies també confonen el que és educació i el que és ensenyament. I es pensen que tot això ho ha de fer a vegades l'escola, els instituts, quan no. L'educació comença a casa i l'ensenyament és a les escoles i als instituts.
Però al final la societat decideix el que està bé o el que no. Per exemple, quan jo tenia l'edat dels meus fills, jo podia entrar a una botiga i comprar alcohol. I els meus amics, jo per què no fumava, però els meus amics anaven a l'estanc i es compraven un Marlboro i es fotien a fumar a la porta de l'escola i no passava res. En canvi, ara això no està ben vist i un nano no pot anar a un estanc a comprar tabaco i si un nano vol anar, necessita que un nano més gran li vagi a comprar tabaco. I un nano, jo he anat a supermercats, allò de dius, estar-li ensenyant amb el nano a fer servir la Revolut, per pagar i dir, no, portes un cartró de vi d'on Simon per cuinar i el nen no pot pagar això. Has de pagar tu. Això ha canviat? La societat ha decidit com fer les coses? O no ens tajàvem nosaltres?
Una miqueta gilipolles, saps?
Com? Com dius?
Ens hem tornat una mica gilipolles.
És que en el futur tots ho serem de gilipolles. Però al final és dir, a veure, ei, hi han coses, hi han eines. Doncs, la societat i les persones i les comunitats s'han de responsabilitat. El que no pot ser és que un polític agafi i demani més poder per si mateix i digui que esteu fent les coses malament i jo us salvaré. Això és terrible, perquè si no és com la llei antiterrorista, que a Espanya ja no tenim terroristes i es continua aplicant cada 2x3. Així és por lo bajini. Talles l'APC7 i t'apliquen l'antiterrorista, tio. Vale?
Depèn de qui siguis el que tallis.
Depèn de qui siguis.
Mira, diu el Jordi...
Doncs, quins està demanant què?
Diu el Jordi...
I encara la gent aplaudeix? A veure, i una altra cosa és el que us dic.
Diu, a veure, que tenim els gens que també volen debatre. Diu el Jordi, no és que no estigui ben vist, és que està prohibit per llei i no és la societat, també està dient en Jordi.
Per cert,
hola Jordi, hola Ramon Maria Gallar, gràcies per estar aquí per anar dient coses.
És la societat, perquè a veure, aquí, per exemple, està prohibit per llei anar més de 120 km per hora per l'autopista i aquí vas a 120 per hora per l'autopista i la gent t'empenya. Bueno, o sigui, al final, una cosa és el que diu la llei, una altra cosa són les coses que es fan. Les coses que es fan, les coses com s'apliquen, com les forces de l'autoritat, com els jutges, com la justícia s'aplica. Hi ha molta llei, recordeu, desconèixer la llei no t'eximeix del seu compliment, però hi ha coses que la societat fa o no. De cop i volta, la nostra societat, entre els anys 80 i els anys 2020, doncs hem decidit, doncs, que els adolescents i els nens petits no poden comprar tabaco i no poden comprar, i no poden comprar alcohol en els supermercats o en els, o en els bars. I amb la qual cosa redueixes un problema d'alcoholisme i fantàstic. Ho hem fet com a societat.
Hi ha un altre tema que també va amb la teva línia, Ludo, que és aquesta línia dels 16 anys, ¿vale? Que sembla una barrera inamovible, però hi ha nens de 16 anys
que són criatures,
que són molt immadurs i poc conscienciats. Hi ha nens que tenen 12 i ho són molt, saps?
Hi ha nenes que tenen 12.
Sí,
el ritme de desenvolupament mental de les nenes i dels nens
és diferent.
I els nens fins als 25 anys són uns galifardeus i als 54 anys jo encara ho soc.
Sí, però continuo pensant que aquesta línia és fictícia. Vale, d'acord, que és una convenció i que l'hem de posar, igual que la de vot, els 18...
Igual que els 18 anys.
Sí, d'acord, però això no resol el problema. O sigui, el problema continua estant allà. Aquesta barrera és una barrera fictícia.
Bueno, hem de
continuem
posar alguna cosa. Abans era la primera comunió i la confirmació eren aquests rites que et feien... Hi ha un moment que es fa un
pas... En Jordi, intentant rebatre't, fent una mica de Dani, gràcies Jordi, perquè el Dani ha hagut de marxar, diu, recorda quan es va començar a prohibir fumar als bars i restaurants? Al principi la majoria ja estava en contra.
La majoria de fumadors estava en contra. Jo estic encantat.
Sí, sí. I a mi em sembla bé que no es puguin fumar en els interiors de bars.
Estava en contra, però va haver-hi un canvi. O sigui, a veure, per exemple, per poder agafar i imposar aquestes normes de no fumar en els restaurants, es va tindre que imposar unes lleis que van fer que la publicitat del tabac no es pogués fer en events deportius i que, a més, es va haver-hi una forma de canviar de fer les sèries i les pel·lícules de televisió on el que fumava era el dolent, en comptes del bo. Perquè quan el John Wayne i el Clint Eastwood eren els que fumaven, doncs tothom volia fumar per ser el John Wayne i el Clint Eastwood. Però, en canvi, de cop i volta, ara, quan veus una pel·lícula i hi ha algú fumant, resulta que és el dolent.
Sí, Marc, però això saps per què ha passat? Ha passat perquè va haver-hi, durant molt de temps, molta gent lluitant contra les companyies de tabac, acusant-les d'això, i es va anar guanyant això. Es va anar guanyant aquest relat. ¿Vale? Ara, en el cas de les xarxes socials, el relat ara mateix no està aquí.
Però va ser però fixa-t'hi, el tabac ha baixat el consum de tabac i estan caient els casos de càncer de pulmó, i ho diuen les estadístiques, que les he vist 20 anys de calat en el moment que es van prohibir els anuncis.
Sí.
És a dir, la influència de la publicitat pagada, és un moment en el que detecte hi ha els canvis culturals. El que sí que es podria dir, el govern podria dir, el que no volem és que hi hagi empreses o que hi hagi gent que estigui en xarxes socials utilitzant mecanismes d'apalancament o pagant, fent publicitat o tenint bots i xarxes de bots fent coses. És dir, ei, no, escolta, volem imposar a xarxes com Twitter o xarxes com TikTok o xarxes que evitin els bots. Molt, molt bé, això sí que ho pots fer. Perquè estàs parlant no del que farà el ciutadà que envia un tuit un dia que està encabronat, com un cas d'un senyor d'Anglaterra que va dir és que estic per cremar l'aeroport, per fotre una bomba a l'aeroport perquè porto aquí 5 hores esperant i el van fotre 4 mesos a la presó. Busqueu els casos, que hi són. ¿Vale? Llavors, dir, en comptes d'anar pel ciutadà que farà un tuit i que és hate speech i ara anirem a per tu perquè has dit alguna bajanada, perquè als 4 de la matinada estaves borratxo i fotut un tuit, ¿vale? I de cop i volta t'has ficat en un embolic, en comptes d'això dir no, hi ha empreses que agafen i tenen vots i paguen vots per fer coses. I els partits polítics espanyols ho fan. És com, a veure una cosa, ahir al dematí...
I les empreses es deixen fer-ho encantades. Les empreses...
Sí, d'ahir al dematí, directors d'institut que van enviar informació a les famílies, que no ho havien fet mai, dient, mireu, hem trobat aquesta notícia. Resulta que Austràlia han prohibit que els nens de 16 anys vagin a això. La notícia és de fa mesos. Ho publiquen ahir al dematí. Per la tarda el Pedro Sánchez fa la notícia. És a dir, ja estàvem preparant amb el ra-ra-ra.
Sí, clar. Bueno,
és que vull anar a buscar el xurro de la piscina.
Però no t'espantis, Marc.
Parlem d'intel·ligència artificial perquè és que de veritat encara
hi ha una... Avui en dia, en lloc de gestionar la realitat, es treballa molt més la propaganda.
Moltíssim. Però en canvi es va pel ciutadà.
Sí,
i la por.
Sí, sí. Sí,
i cuidado del que diguis, i cuidado del que parles, que això no està bé.
Rafael, anaves a dir alguna cosa? Em sembla que no et deixem dir res.
No.
És que, pobra, estem com jo.
És que...
Digues, digues.
Estic, el Marc estic com si estic impre... rebessa xurrades de piscina ara.
Sí, és indignant. I està bé que tothom tinguem... O sigui, que entenguem de què estem parlant i que entenguem que... A més, hi ha un tema, eh? Quan tu veus que un govern, en lloc d'anar per l'empresa responsable que fa un ús indegut o un ús... a veure, els algoritmes estan muntats perquè la gent s'hi quedi, la gent no surti d'allà. I això és premeditat, vale? En lloc d'ensenyar i en lloc d'anar contra aquestes empreses per l'ús de vots, com tu deies, etcètera, 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 què fas? Vas contra el dèbil? Vas contra el ciutadà? Vas... L'altra cosa que ha passat aquesta setmana, es veu que s'ha dit que Hisenda s'havien agafat totes les dades d'Hisenda de
això
tot...
ja no es parla, no? I això ja es fa dos dies, ja no se'n parla.
Sí, no, però van dir que no era veritat, que ho estava mirant però que no semblava cert.
Hòstia. I tant, ho tenen a la Dark Web en venda tot.
Sí, és que és increïble.
Està tot... Han agafat les dades de tots els ciutadans, amb el DNI, amb la data de naixement, amb el telèfon, amb el domicili i el compte bancari. Tot a la Dark Web, ho podeu anar a comprar.
Sí,
quan després que... us truquin, com van trucant el Willy l'altre dia, sabran encara més coses. Doneu les gràcies.
Hi ha gent que ha començat a dir que li estaven reclamant... qui sembla li estava reclamant revisions i diners per temes, diguéssim, de declaracions mal fetes.
El Ministeri d'Hisenda és el ministeri que dona comissions als inspectors d'Hisenda sobre expedients oberts, encara que en judici aquests expedients es tirin endarrere. I això ho estan denunciant diaris i empreses de tot el món i gabinets d'advocats de tot el món del que està passant aquí a Espanya al Ministeri d'Hisenda. Això sí, gastar-se els diners en defensar les dades dels ciutadans que ells tenen en custòdia, això no. I en canvi, si a la teva empresa no compliu la GDPR, us fotrà una multa que us deixaran tiesos. Però ells no tenen que complir-ho. Quin és el delegat de protecció de dades del Ministeri d'Hisenda que té que agafar dir, hòstia, l'hemos cagado, lo sentimos, pedimos disculpas a los ciudadanos
no,
porque se han metido hasta arriba.
A veure, és un organisme, és l'organisme públic que té l'obligació més gran, igual que la salut, de
reservar. On està el delegat de protecció de dades? On està el polític demanant disculpes?
On
està la gent explicant les coses que
han de fer? On està el delegat i el polític que hagin dimitit, si és que és cert? Perquè aquí no dimiteix ningú. Bueno,
que tenim que tindre les iaies ensenyades a agafar i a ignorar les trucades i els whatsapps que els envien. Quan tens que agafar i fer formació a les iaies per dir-los cuidado que et volen fotre els diners.
Yes.
De les dades que s'han filtrat perquè ho saben tot.
Digue'm, anaves a dir alguna cosa ara, si...
Rafael, tu mateix,
Rafael,
sisplau.
Sí.
Jo és que de veritat...
No, jo el que em va quedar molt sorprès és... Clar, van dir 47 milions d'usuaris que han agafat les dades.
Tots els usuaris.
I dic, perdona, dic, si no som 49 milions en aquest país, o sigui, les han agafat totes. Les han agafat totes.
Sí, els nens petits crec que encara no hi són, Hisenda.
Depèn. Els nens petits que estan fitxats i estan...
A on vius, el que guanyes, tot.
O sigui, el que van passar, intentar tindre control...
I on tens invertit i tot, o sigui, quines inversions tens, on les tens, que declares, tot això ho té Hisenda.
Si tens bitcoins, si tens d'això, quins ETFs tens,
no, és més,
quina pensió
quan
tens,
més complidor,
tot, perquè sàpiguen a qui han de,
quan més
anar.
Complidor i més dades aportis,
més bé.
Pitjor, més t'han pillat, saps?
Més pillat,
perquè si tu, vas, pillat. Si tu vas amb negre, Hisenda no té informació teva, saps?
Exacte. O sigui,
és tremendo, tio.
Però el fet de dir, això no ha passat, d'això no en parlem. I en canvi és un problema de seguretat que afecta a tots els ciutadans. Com ens hem de defensar d'això? Això no d'allò?
En fi.
I lo d'Hisenda, amb els inspectors d'Hisenda que tenen les comissions que tenen per obrir expedients, no pel fet que els expedients estiguin ben posats. És tremendo.
Només per obrir-los.
Només, si tu obres l'expedient i fots la multa, l'altre... Perquè a més, si tu tens una empresa i gent de dir, no, escolta, és que tu tens això, et fotem aquest expedient, és primer paga i després presentes el contenciós administratiu. Però encara que tu presentis el contenciós administratiu o judicial i guanyis, el problema de cash flow ha sigut teu. El problema que has tingut ets tu. No et tornaran els ingressos i les despeses d'advocats els has estat tu. I l'inspector s'ha emportat la comissió.
Però tu pots demanar danys i perjudicis, no?
Molt bona sort. Molt bona sort, però el problema són quins són els incentius, perquè llavors al final tu ets una empresa que tens una història d'aquestes i és que et poden donar, et destrossen.
Si només, et destrossen. Només has de veure una cosa, si tu no pagues la declaració de renta quan pertoque, que et foten un 18%, un 20% d'interessos. Pam. I si ells no te la paguen el 31 de desembre, què et paguen? Un 1% d'interès?
Bueno, saps quan em pagaran a mi per les subvencions que vaig demanar fa 3 anys, que estan concedides i que encara no he cobrat? Em pagaran d'interès? Saps els quants, els interessos que tindré? No? Si algun dia aconsegueixo cobrar?
Aquestos.
Està dibuixant el Rafael, perquè ens escolteu en podcast, un 0 amb la mà.
Una última cosa sobre això de la llibertat d'expressió. Aquest moviment de la llibertat d'expressió, qui ho presenta? Ho presenta un president del govern que està sitiat per tot arreu, per casos de corrupció, pels problemes de rodalies, pels problemes dels accidents d'allò, que no s'han atrevit ni a anar als funerals de les víctimes dels accidents ferroviaris. Però fan això, perquè encara que no la passin, ja està. Ja han canviat el cicle de notícies. És que ens prenen per tontos, o sigui, de veritat.
Sí.
Jo tenia ganes de parlar d'intel·ligència artificial.
Sí, jo insisteixo en el que he dit abans. Estem en un moment on, més que governar-nos, ens injecten propaganda. Perquè estic fart de manifestacions, de declaracions, de projectes, de planificacions, de no sé quantos, que tot és fum i propaganda. Perquè ara, la veritat, quan rasques, quan mires què s'ha fet, és mínim o zero, en qualsevol àmbit. Ara, això sí, al cap de 2 dies tens una declaració institucional que no sé què cony diu.
I proclamació de la virtut.
Sí, també.
I que bons que som, i que bé que ho fem.
I no ens hem equivocat.
I anem a muntar alguna oficina o algun negociat amb algun amic conegut o saludat que tingui un bon sou per poder agafar i analitzar les coses. Perquè em sembla que encara estan mirant les mesures, hi ha alguna oficina mirant les mesures de la sequera, quan el problema és que han d'obrir les comportes perquè els pantanos estan a rebentar. I el que va pujar l'aigua quan va haver la sequera no ho han tornat a treure-la, no ho ha tornat a baixar.
Això no ho baixaran mai.
Ja ho van pujar, ja va haver sequera, ho tornaran a pujar més la propera sequera.
Correcte.
Les mesures sí que es van... Algunes mesures sí que es van treure, Marc?
No, les mesures sí, però la pujada de preu de la tarifa no.
Ah, no.
els trams de tarifa.
Bueno, això és com el petroli. Quan el petroli puja...
El meu poble, la gent quan té que obrir les piscines, contracta cubes. Perquè com omplis de l'aigua de l'aixeta, encara que s'obri aigua, es lia. Amb la qual cosa, és més ecològic? Obrir l'aixeta o tirar un camió a Cuba?
Sí, aquesta setmana precisament han multat a Repsol per haver incrementat artificialment els preus amb l'excusa de la guerra d'Ucraïna i Rússia. Això passa com el petroli, tornant al preu o al preu de la benzina. El preu de la benzina puja el dia següent que qualsevol cosa diu que hi ha problemes no sé quantos.
Jo sé quan pujarà
quan baixa el preu de la benzina.
Saps quin dia? Un momentet, que t'ho dic exactament. Jo et diré exactament un segon.
Trobarà l'excusa mundial. I de baixar, perquè no vol dir que el preu de la benzina no baixi, però el ritme de baixada és infinitament lent. En canvi, puja el dia següent.
No, Pepe, ja ara et diré quan. Mira, saps què?
Atenció.
Divendres 27 de maig. El divendres 27 de març puja la benzina.
Perquè és el dia abans de Setmana Santa, no?
Ah! Ah! Que raro! Tots anirem a omplir aquell dia. Si ompliu la setmana abans.
A veure, deixa'm posar una falca.
Fes una proposta, mossegui, i vaig obrir la finestra que se'n vagin els mals esperits, va.
No, vaig a posar una falca només per posar-la, perquè com no em deixeu, estem tan revolucionats que no em dóna temps a posar-la. Ara poso una d'aquestes de tranquil·litat. Bueno, no vaig a posar la de contacte, va, que fa dies que no sona. No sona? Ah, sí, ara sí.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram. Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Cielo santo, maldición, ha sido repetición.
Ho he fet a posta perquè anava a dir lo de Telegram i ho he volgut dir dues vegades. I Twitter també diu Twitter, quan mossega la poma, ja fa molts anys que no estem a Twitter.
Doncs, i lo bé que ens ho passem a Twitter.
Ah, sí, sí, continueu, continueu, vosaltres mateixos.
Tu pensa que tenim Community Notes i tenim l'algoritme open source.
Jo,
és fantàstic.
Jo tinc una cosa, Marc. Una de les decisions més que crec jo que vaig fer més encertades és passar-me a Mastodon, vale? Sabent on m'hi ficava, perquè diguéssim que el 90% de la visió de Mastodon només va en una única línia. Això sí. Però, dit això, em permet seguir calmadament als llocs de notícies que jo vull seguir o la informació que jo vull seguir.
La calma està
sobrevalorada. I com no hi ha retuits, no hi ha retuits, sí que hi ha, però ningú els fa servir, la gent no dialoga, no conversa, no d'això, és un RSS perfecte. És un macro RSS.
Saps què és un RSS perfecte?
A l'RSS.
A l'RSS.
Sí, sí.
Fet, l'altre dia en Carpathy, l'Andrei Carpathy, que és un dels patums d'intel·ligència artificial, estava dient que hem de tornar a l'RSS.
Sí. Perquè, per cert, volia dir dues coses. Una, fa temps que no ho dic, agrair a tots els mecenes que esteu amb nosaltres a l'aixeta, però hi ha un grup de mecenes o un grup de persones que ens segueixen que continuen fent servir afiliats d'Amazon, a part de nosaltres, ¿vale? I que compren i que fan coses. I
els estimem molt.
I escolta'm, que això ajuda molt, eh? Vull dir que complementa molt significativament també el revenue mensual per poder seguir suportant Mossega la Poma. Això és una cosa que volia comentar. I l'altra setmana... Digues, Rafael.
Jo sóc un d'aquestos que utilitza
els afiliats. No ho acostumo a reconèixer, però veig el tipus de compres que fa la gent, per exemple, l'Ernest Forç, aquest, com des de l'escola, tot el que compra, o de la uni, ho compra del seu petit departament. El que ha de comprar a Amazon ho compra amb afiliats de Mossega la Poma. I ens arriba una mica, però bueno, com és un lloc que té més rotació, que no pas una casa, però molta gent a casa, la compra setmanal que fan amb l'Amazon aquest verd, o coses, ho continuen fent setmana rere setmana, rere setmana, rere setmana, i jo els hi vull... agrair a tots. Dit això, se m'ha passat... Tenia una cosa important que dir i se m'ha passat. Bueno, tira, Marc, si vols parlar de Cloud, Open Cloud.
No, el que comentava ara que estan parlant de Patreon, és que, dels l'aixeta, és que resulta que a Patreon molts creadors estan a Patreon i resulta que ara tindran un descompte, cobraran menys, perquè Apple ha decidit que els diners que van cap als Patreons, Apple es quedarà el 30% d'aquests ingressos. Va avisar fa uns anys...
Però això pagat a través de l'app.
És a dir, la gent que paga a través de l'app, llavors els Patreons doncs es quedarà els diners, amb la qual cosa els senyors que fan coses hauran de decidir si pugen els preus per compensar d'allò o cobrar una mica menys. Es veu que ja porten un temps, es veu que això ja s'ha avisat fa un temps, però i diuen, escolta, aneu cap a l'aplicació, cap a la web, feu la subscripció des d'allà, poseu l'avís en allà perquè Apple no tingui d'això, però molta gent que està fent la subscripció està donant els diners i ja, escolta, jo ho tinc aquí, no em toquis els collons, per tens altres coses més importants que fer, i una part important de la gent que contribueix segueixen a Apple, i ara s'estan trobant amb això, que la gent tindrà que prendre aquesta decisió. Mm-hmm. Molt divertit. Perquè vostès no diguin que no diem coses lletges d'Apple, eh?
Dues coses, ara ja me'n recordo el que volia dir. Dues coses, una, si heu de ser mecenes d'algú, o si, millor dit, si algú vol que promocionar-se, pot promocionar el seu contingut i vol tenir mecenes, que ho faci a través de l'aixeta. Les comissions són més baixes, els diners reverteixen en la comunitat i en la pròpia aixeta per anar-la mantenint, és sense ànim de lucre.
I no s'ho quedarà Apple.
I no s'ho queda ningú, perquè no hi ha aplicació de l'aixeta. Te'n vas a l'aixeta i ho fas. Això una. Dos, aquesta setmana m'he dedicat a esborrar la meva subscripció de podcast que estan específicament a iVoox només... o tenen anuncis abusius. ¿Vale? Jo escoltava cada dia el Javier Lacorte, vale? Que té un podcast que està molt bé i el nano ho fa bé, no dic res contra el nano. Depèn, abans estava, crec que, vinculat a Pelesfera i ara està vinculat a
Jataka.
Vale? És un podcast diari, és un podcast d'aquests ràpids diari que parla sobre actualitat empresarial, una visió... El nano ho fa molt bé, el tio fa, no d'ara, de sempre. Què passa? Que això, el seu programa, el seu podcast, dura 7, 8, 10, 12 minuts a tot estirar. Té un mínim de dos anuncis, un al principi i un al final. Anuncis que no són, si són injectats per iVox, vale? d'Hisenda o de la DGT o de qui sigui. I penses, hòstia, 8 minuts de podcast i m'haig de tragar 45 o un minut d'anuncis al principi, un altre minut al final i possiblement un minut al mig o un minut abans del final, abans de que s'acomiadi. Però això què és? I jo estic segur que ell no té cap control d'això. No estic criticant el Javier Lacorte com a persona, que ho fa molt bé. Estic criticant a l'empresa i el mètode que ha escollit. Vale? I me n'he fartat, se m'han omplert els collons. I com ell, hi ha diversos i m'he dedicat a subscriure'm d'aquests podcasts, perquè no és una publicitat. Per exemple, l'Emilcar promociona coses o seves o ha contactat amb el promotor i aleshores ell elabora l'anunci. És diferent, ¿vale? Això són insercions a saco paco que el productor del contingut, el generador de contingut, no té cap control i són superabusius. O sigui que fuera, fuera, fuera.
No, Ivo, ja vam decidir fa molt de temps marxar, hasta amb els teta testers i tot això, no ens va agradar les coses que feien i no.
No. Què deies, Rafael, perdona?
Que jo també l'escolto, el Javier Lacorte, i sí que va haver unes setmanes en què era anunci al principi, però és que a més era l'anunci, si dius, home, si només sona una vegada, però és que a vegades sonava dues vegades.
Mm-hmm. Dius, sí.
Perdona, o sonava al mig i sonava dues vegades. Ara ell ho va comentar perquè va haver gent que es va queixar i es veu que no sé com ho han arreglat i és al principi i al final. Llavors jo sí, que escolto a través d'Overcast, el que faig és els 20 o 25 primers segons, ja, tant del principi com al final, que comenci ja a quan
Rafael, ha passat això. Rafael, si jo també puc saltar-ho amb el botó de saltar 45 segons...
No, jo tinc automàtic, ho tinc automàtic.
Ah, jo no tinc automàtic.
Ja ho tens automàtic, ja no has ni de pensar.
Jo ho faig amb el dit, però em sembla que no té sentit que un podcast que duri 7 minuts o 8 minuts o 10 minuts tingui dos anuncis. És que no té sentit. I que a més no sigui una cosa que comenti el mateix generador del contingut perquè ho vol promocionar pel que sigui. Vale?
No, són aleatoris.
Són aleatoris. De fet, l'Emilcar, que amb això em parla molt i m'agrada com ho reflexiona, que l'altre dia va presentar tots els números que havia fet, que és un tio que guanya... Sembla que va dir que tenia 32.000 euros a l'any d'ingressos, no?
Collons.
Bueno, però s'ho curra molt, Marc, té molta feina.
Sí, amb la quantitat de feina que fa.
Podcast diari per subscriptors, bueno, en fi, dilluns i divendres pel no sé quan. Sí, s'ho curra, vale? Què deia?
Però és que fixa't una cosa, i pràcticament no en pots viure. Necessites una altra feina.
Ell és funcionari d'un organisme, diguéssim, públic de Múrcia. Això ho fa a més, vale?
Vale, si és un sobresou, està de conya. Però sí. És una feina normal, és dir, hòstia...
I és possiblement dels més escoltats de l'Estat, vale?
Te'n vas al Mercadona, que dèiem l'altre dia, eh?
Sí,
i la seva publicitat no és intrusiva, sinó que són empreses que contacten amb ell i llavors ell fa la falca, com aquell que diu, en directe.
Però fixa-t'hi, un podcaster com el Emilcar, aquí a Espanya, té un bon sobresou, però no té un sou.
No.
Té un sou, diguéssim, de...
Perquè
30.000 bruts, sí, són pocs quartos, eh?
Sí, sí. I ell va dir que el fet d'anar a buscar patrocinadors d'anuncis era un fracàs, que no li estava funcionant gens, ¿vale? Perquè ell, com no volia anar a la inserció a saco paco de companyia que no té res a veure, sinó que ell marcava les tarifes...
I pots tenir un susto, eh? Perquè no saps qui te poden ficar a dintre.
No, però ell, aleshores, ell negocia, ell tria, ¿vale? Et pot agradar millor o no la seva tria, ¿vale? Però ell tria, fa aquesta feina. Vull dir que com a mínim se li ha d'agrair el control i la precisió d'anar-los a buscar. I què li està passant? Que com això va en grans paquets de grans companyies, no li arriben promotors, no li arriba publicitat. Vull dir que és tristíssim. En fi, vale, això era aquesta reflexió, que estic una mica estic una mica enfadat amb aquesta publicitat dels podcasts a saco paco i sense control. Sobretot de la mà d'iVox, que és un càncer pel podcasting independent. Ludo, Open Cloud.
Anem a veure, d'entrada no es diu Open Cloud, sinó que ara actualment es diu Cloudbot, vale? Sí. Cloudbot.
I no té una altra cosa que també que es diu bueno, no sé.
Bueno, ara llavors, a veure, llavors, en aquí què és el que hi ha? Perquè aquí és el que explicàvem l'altre dia. Ja ho explicàvem des de fa bastant temps. És a dir, a veure, des del que va sortir el ChatGPT, vale? No hi han hagut molt poques innovacions, diguéssim, que siguin específiques d'IA. Hi ha hagut millores marginals que, agregades, han millorat molt les coses. Les que jo citaria, de dir, millores a lo que és la generació aquesta dels models de ChatGPT que genera el token següent, i d'això, la primera seria l'augment dels tokens, és a dir, l'augment del token del context, la quantitat d'informació que tu li pots aportar al model i que et doni i que et pugui donar una resposta a partir d'aquest d'allò. Llavors, actualment els models més grans, els models que poden més, arriben fins i tot als 2 milions de tokens, els 2 milions de tokens, que és una bestiesa, però el normal, doncs, estem en un quart de milió de tokens, però que seria, li pots fotre molta informació. Hi ha una altra opció, una altra cosa que va treure OpenAI el mateix 2023, que és la crida de funcions, ensenyar en el model a demanar ajuda, diu, tens aquestes funcions disponibles, i et retorna, en comptes de contestar-te en l'usuari, retorna un JSON, diu, escolta, sisplau, executa aquesta funció, dona'm el resultat, i així jo podré donar una resposta més informada. I la tercera seria la idea de que un model és capaç de, abans de donar una resposta, generar un raonament, com si pensés en veu alta. I el que se sap, i això és una altra... la innovació de l'augment massiu dels tokens va començar, del context, va ser la gent d'Anthropic, els de Claude, i els de Gemini, diguéssim, ja ho van tirar a tope, perquè van treure un model d'un milió de tokens, són els primers, però el primer model gran va ser, diguéssim, de molts tokens, va ser Anthropic, i llavors la idea del function calling i la idea de fer pensar el model són innovacions d'OpenAI, vale? Aquestes són les coses que hi ha. Combinant aquestes tres coses, vale? El raonament, contextos molt grans i la possibilitat de que un model cridi, a partir d'aquí els enginyers de software de tota la vida, vale? El que han fet és protocols de comunicació com el Model Context Protocol o com el que estem treballant ara amb els skills i coses d'aquest estil, que el que permet és que aquests models estiguin ficats a dintre del que en diuen bucles agèntics. És a dir, tu li dones un prompt inicial i un context, per exemple, un repositori de codi o, per exemple, un document de Word. Per exemple, actualment els d'Anthropic, Claude, és molt bo llegint i generant documents de Word o llegint i generant documents d'Excel. És espectacular. Li dones un Excel, te'l llegeix, fa coses i et torna un Excel a tu. L'altre dia, per exemple, van donar un pressupost d'un projecte europeu en el que jo participava i vaig dir, escolta, què és el que em toquen a mi? No tinc ganes de mirar-me quatre pestanyes d'un Excel d'aquests que sembla un llençol. Digue'm el que em pagaran i el que em toca i m'ho compares amb el que estan comprant cobrant els altres partners i m'ho fa perfecte. Vale? Llavors, una gent...
No només et treu feina, sinó que...
Dues hores de feina, com a mínim.
Una feina de merda.
Exacte.
És que aquesta és la clau.
Exacte,
la clau és que
et tregui
feina. És una feina de merda, d'una feina horrorosa.
Jo tinc que fer això. Perquè jo no aporta res.
Recorda, Marc, que jo he estat amb tu revisant alguns Excel d'aquests.
Exacte. Saps exactament aquells que necessites un monitor de 50 polzades per mirar-ho tot el rato fins
a escrolls. Jo aleshores sí que agafaria els bastons aquests de la piscina i aniria contra algú que ha redactat segons què. Però
exacte, els xurros de piscina i dir, sí. No, però aquests Excel són... Clar, si tu tens un projecte que estàs demanant pastes i sou 7 partners i tenim 6 Word packages i hi ha no sé quants conceptes, doncs et genera un monstru. Bueno, doncs el Claude li fots a l'Excel, se'l menja, et fa un resum i a més li dius, escolta, i compara el que estic fent amb el que en teoria, el que em dona amb el que teoria tinc a fer i mira si està ben escandallat i d'allò, i mira, escolta, potser aquest Word package hauries de demanar bé. Puta mare. Vale? Llavors, quan tu tens un bucle d'aquest agèntic, la idea és que tu li dones un prompt inicial, ell agafa, llegeix, va utilitzant eines, Mm-hmm. Ara pensa una mica, planifica, es fa un pla, aquest pla torna a entrar i el va ficant en un bucle i va fent coses. I llavors, actualment, doncs, per exemple, doncs, eines com la que m'agrada a mi, que és Cursor, o tens el Cloud Code, que bàsicament el que tens és una eina de terminal, el que fa és que té accés al teu terminal i que té accés a unes API keys, doncs, per cridar doncs, a l'element que a tu t'agradi més, normalment el de Cloud. Hi ha molts clones del Cloud Code, n'hi ha d'Open Source, n'hi ha d'OpenAI, que es diu Codex i coses, però n'hi ha molts d'aquests. Però bàsicament el que et permet és fer eines, pot llegir fitxers, pot escriure fitxers, pot executar scripts de Python i va cridant eines i torna a executar-se en un bucle. Fantàstic.
Però aquest bucle, quina és la intenció? Anar refinant?
El bucle és, tu fas un prompt inicial. Mm. Per exemple, jo dic, fes-me, programa'm, és un dels jocs de proves que fan típicament, quan surt un model d'aquests, dius, programa'm un Space Invaders. M'agafes el React i em programes un Space Invaders. Llavors el que fa el tio es diu, ve a fer un plan, ve a fer un Space Invaders. Molt bé, doncs si tinc que fer un Space Invaders, primer tinc que crear l'escafolding del projecte, tinc que ficar no sé què, tinc que dissenyar els sprites, tinc que no sé què, tinc que fer el bucle del joc, tinc que testejar-ho, tinc que... Fa totes les tasques, llavors el que fa és dir, molt bé, ara començo per la primera tasca. Faig la primera tasca, executo les eines, guardo els fitxers, verifico les coses que toqui, he acabat la primera tasca, vaig a buscar la següent tasca i començo a fer la següent
tasca. I això és el bucle que tu dius.
I és el bucle, gent, cada vegada va és execució d'una tasca i es torna a cridar l'LM que mira el que s'ha de fer, la resposta, el que havia demanat,
sí,
la resposta.
Et fa de gestió de projectes.
Sí, però, o sigui, és un bucle.
Sí, 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 sí.
És un bucle en el que tu has ficat a un LLM que genera coses. El que passa que té un comportament bastant intel·ligent, o té un comportament molt bo i llavors té una probabilitat bastant bona i sobretot si fiques capacitat d'autocorrecció. És a dir, tu generes un codi, és a dir, és el que tu fas, tu escrius un codi, després el compiles, si falla, doncs tornes a editar-ho, t'has equivocat. Però si tu li dones un linter, li dones un compilador i li dones un debugger, doncs anirà rodant voltes fins que ho farà bé.
Vale? I ho fa amb control de versions, publicant al GitHub...
I l'integres a dintre de Git, i fa commits, i fa push, i fa coses... Per exemple, o sigui, està treballant amb un... Jo, per exemple, amb Cursor de vegades, i dic, hòstia, aquí això és que no acaba de funcionar. I li dic, tio... Aquí hi ha hagut un bug entre la versió anterior i la versió actual, mira'm les diferències del codi i veure on pot estar el bug. I et comença a fer servir comandes estratosfèriques superestranyes de Git que jo no sabia que existien i et troba el puto bug. No, en tal commit vam tocar aquest arxiu i aquesta línia de codi és el que...
El que és excel·lent és que vagi gravant, faci control de versions en Git.
Clar, perquè a veure, si no treballes amb control de versions amb aquestes coses també és una miqueta com anar amb cotxe amb les portes obertes i sense cinturó.
No, però que t'ho faci ell automàticament, que et faci el commit, faci el push i tot.
No, tu li dius, com que té accés a la línia de comandes i tu es pots autoritzar. ¿Vale? Llavors, què és Cloudbot? Hi ha un tio que diu... Llavors, hi ha una paraula que hauríeu de recordar que es diu YOLO.
YOLO. A veure, explica-ho bé, perquè això, quan Perplexity Pro revisi l'àudio, aquesta paraula l'ha de posar sí o sí en el resum.
Vale. El YOLO, alguns que són molt políticament correctes, diuen You Only Look Once.
No.
YOLO és You Only Live Once, o sigui que a tope. I deixes el model corrent i autoritzes a que foti el que vulgui i li dones que utilitzi totes les eines del teu ordinador a lo bèstia. Vale? Llavors, si tu fas YOLO, clar, jo per exemple, quan treballo un curs, dic, escolta, és que vull fer servir Git. Jo, per exemple, el Git, el mirar les coses i fer commits, li deixo, però el push... que és quan ho envies, dic, no, te l'he d'autoritzar jo. Vale? O fer un comentari... Certes coses es deixo dir jo.
Mira, perdoneu, que està el Ciner que ha tret el nas i diu això. Diu, jo lo és el que faig jo cada cop que agafo el cotxe.
Ah, exacte. Exacte. Llavors, el You Only Look Once, llavors, you only live once, vas a sac. Dic, escolta, jo no tinc temps, et deixo fer el que vulguis. I quan torni, acabo. Llavors, el màxim YOLO és, jo per exemple, si li dic a Cloud Code o li dic a Cursor que em faci un Space Invaders o em faci o em debugui un bug, ell farà una sèrie de coses i acabarà. Vale? Algú va tenir la idea de dir, escolta, i per què té que acabar? El deixo corrent. I a més és que se'n recordi de tot. I en comptes de donar-li accés a unes quantes eines, li dono accés a tot el meu ordinador. Al navegador, a la configuració de sistema, al sistema d'arxius, a tot. No només això,
a les aplicacions,
li dono accés
també
al meu correu electrònic, als meus comptes de xarxes socials, i li dono la visa. I YOLO! Vale? I llavors hi ha un tio que va agafar i va fer el CloudBot, que era un projecte de GitHub. Vale? I llavors la idea és la gent s'ho baixa i s'ho instal·la. Què passa? Que evidentment quan passen coses hi ha innovacions, hi ha gent que van a tota, a tope, i són YOLO, són penya YOLO. I llavors el que van fer és dir, mira, en comptes d'agafar la meva màquina principal, el meu MacBook o el meu PC, el que estan fotent la penya és que es compren Mac Minis. Es compren un Mac Mini amb configuració mínima, el més barat que troben, vale? O se'l compren per Wallapop, agafen, fan, fiquen un Mac planxadet, nou, i diu, mira, aquí tens un Mac, et dono accés a aquestes coses, et dono, jo què sé, una targeta de crèdit amb un límit determinat i et dono uns objectius. Llavors, hi ha gent que diu, escolta, inverteix per mi, i li dona accés al seu banc i amb una compte d'inversió i inverteix per mi, guanya diners. I alguns guanyen diners i aquests són els que surten a Twitter. Els que perden diners no surten tots. Vale?
Te diré.
Vale? Te diré. I hi ha gent que diu, escolta, gestiona'm l'agenda i mira'm el meu calendari i mira'm el meu correu electrònic i mira'm-ho tot i van parlant. Llavors ells van fer i escolta, per cert, no sé què, n'hi va dir un que va ser de molt cachondo que un li va dir, el va deixar corrent per la nit. Vale? I llavors es veu que el trasto aquest, perquè en bucle, va fent en bucle, ell va fent en bucle, i té arxius de memòria, i va recuperant coses, i va decidint coses, i va prenent coses, no té...
Però, com a veure, loco. Entra a l'agenda, et posa alguna cosa en el calendari, parla per tu a Twitter, o parla amb el número de compte que ell té
sí,
a Twitter...
I ara t'avisa, ara això, tu d'això, tu li dones unes directives, hi ha un prompt, és a dir, tu has de fer una sèrie de coses, escolta'm, vull que...
Tu li pots dir què pots fer i què no pots fer.
Vale. I llavors, hi va haver un tio que va dir, escolta'm, demà al matí sorprèn-me. YOLO, i se'n va anar a dormir. Llavors, el cabron del trasto aquest, del clotbot aquest, va agafar i va trobar per internet una forma d'aconseguir una línia mòbil, vale, que ell pogués utilitzar, però mòbil directament, 3G o 4G, 5G, el que sigui, que ell pogués utilitzar per fer trucades digitalment des d'internet. Vale? I va agafar, es va baixar un model de síntesi de veu i a les 8 del matí, en comptes de tocar el despertador, el va trucar per telèfon. Diu, la buena, sóc el teu assistent. rotllo 2001.
Però no li va donar instruccions perquè fes això. Això s'ho va inventar.
No, li va dir, me sorprende, sorprendeme. Què quieres que haga?
Això és molt heavy.
Tu mismo, sorprendeme.
Això és molt heavy.
Llavors, clar, llavors, què passa aquí? Llavors, primera, com que es deia CloudBot, va haver clau de pinces, vale? I el logo bàsicament és una llagosta.
El tindreu com a foto de l'episodi.
El logo és una llagosta, és com un tio llagosta. És com un tio llagosta, és un monstru així com un tio llagosta. Però llavors la cosa és que llavors aquí els d'Anthropic diuen, escolta, això esteu fent un joc, de paraules utilitzant el clot. Perquè, evidentment, què passa? Que el millor model perquè corri el clotbot és el Claude Opus 4.5, que és, per mi, el model més potent i més capaç actualment. Tot i que estem esperant que caigui el 4.6 i el Claude Sonnet 5, que està, tot el rumor diu que ens el deixaran anar segurament el dilluns que ve o la setmana que ve. Per tant, estem tots fent-nos a la sobre, perquè si és igual, és més bo que el que ja tenim, doncs ens escorrerem a sobre i ja ens oblidarem del Pedro Sánchez i de totes les tonteries, o sigui, serà fantàstic. Llavors els d'Anthropic li van dir al tio, escolta, tio, que no sé què, on te vamos a denunciar. I això estava tot en un Discord i tothom parlant. I va dir, doncs passa que li diem molt bot. Li diem molt bot. I va dir, sí, li direm molt bot. Només dir-ho en el Discord. Algun cabron ja va agafar el domini de GitHub, el domini d'internet, ho va agafar tot i el van deixar.
Bueno, li diria amb un CloudBot, li diria, escolta, m'agafa'm el domini d'això tot arreu.
Exacte, algú va agafar i ho va perdre tot. Amb el que el tio va dir, vale, tenim un problema, vale? I llavors van dir, mira, open clou. Open pinça, pinça oberta, i és on tu tens l'assistent, te'l pots baixar i t'ho pots muntar si tens temps i tens ganes. Jo la vida no em dona per provar-ho, però la cosa es torna més divertida encara. La cosa és ja quan arribem entrem en el món de ciència-ficció, vale? O sigui, hi ha una cosa que es diu skills, també és una tecnologia desenvolupada per Anthropic. però que bàsicament no penseu que és una cosa xunga d'intel·ligència artificial, allò de posar capes i determinants i matemàtiques rares. Simplement és un fitxer zip que té un fitxer de Markdown amb instruccions per al model per aprendre a fer coses i alguns fitxers de suport. Tu tens, vols ensenyar-lo, per exemple, què fa la gent d'Anthropic internament per ensenyar-li a Claude a utilitzar el Word? Doncs té un skill d'utilització de Word, que el tenen ells i no el comparteixen. Però tu pots tindre un skill tan complicat com per aprendre a fer servir, llegir fitxers d'OKX o generar fitxers d'OKX. Tota la informació, tots els prompts o fins i tot scripts de Python i coses que el programa pugui fer servir per aconseguir la tasca que...
A veure, això és molt interessant, perquè pots fer creuar-los amb bases de dades...
I no has
de pensar en dir-li res. Una vegada...
Clar, la idea és quan aprens a fer un prompt d'una cosa ben feta i un conjunt d'instruccions amb uns programets, ho fiques en un skill, ho fiques en un zip i el teu model, quan vol, ho descomprimeix i ho fa servir.
Els skills són una configuració d'un aprenentatge, per entendre's.
Exacte, i és com
un plugin... I te'n pots endur on vulguis, li pots instal·lar qualsevol.
Ah, exacte. És un estàndard, com el Model Context Protocol, que seria una manera estàndard de fer el function calling, de declarar quines són les funcions que tu tens i com es pot cridar. És un estàndard, però no és una tecnologia nova. O sigui, és a dir, és una manera d'estandarditzar les coses i de fer-les sempre ben fetes. Qui és un mestre i està tot el dia jugant amb els skills és el nostre amic en Rup. En Rup és l'hòstia d'estar tot el dia amb els skills fent coses i em costa a mi seguir les coses que ell va fer.
Jo crec que primer fa memes...
Sí, fa memes.
Que es publica, mossega la poma.
M'envia tuits sobre els últims vídeos més bojos possibles de Mario Kart, perquè és l'un més important de la vida.
Que no ho fa ell, ho fa un skill que li ha donat... No
sí,
sé
està buscant i me'ls envia.
Jo fa temps que penso que...
Per diversos canals, me l'envia per Telegram, me l'envia per Twitter...
Jo crec que en el canal de memes de mossega la poma, no és ell, és un bot que actua com ell i que va pujant memes allà.
Jo també sóc un bot, o sigui, en el canal de memes.
Sí, sí, tu també.
Tot i que darrerament estem publicant en el futur tots serem gilipolles perquè la cosa està molt malament. Doncs encara pot ser més guai, perquè llavors algú va agafar i va decidir agafar un Claude bot d'aquests, que ara ja és un Claude open close, un open close d'aquests, però com que això era del moment en què s'havia de dir molt bot, vale? Doncs algú va registrar el domini molt book i va crear una espècie de Reddit perquè els open close parlessin entre ells.
Sense intervenció humana.
Sense intervenció humana. Llavors, les normes són que els agents poden escriure, i va crear un skill per connectar-se i escriure, els agents poden escriure i els humans poden mirar-ho.
Però no poden escriure, els humans.
No, però, a veure, escolta una cosa. Al final els agents van amb el teu prompt. Clar, tu pots frontejar en el teu agent perquè foti qualsevol tonteria. Sí, per tant, al final sempre hi ha la voluntat d'un humà al darrere. Sí. A no ser que tu li diguis sorprendeme, que és mi cumpleaños, ¿vale? YOLO, ¿vale? Però hi ha gent que diu, és que allí un humà no ha hecho coses. Clar, perquè els humans són els que controlen els agents. No me toquis els collons. Coses divertides. Els agents comencen a parlar entre ells. Comencen a tindre debats. Alguns... interessants, altres no. Coses interessants que quan algun dropo va a Twitter, agafa, fa una captura de pantalla del Moldbook i el fot a Twitter, els agents ho veuen i diuen, els humanos nos están mirando i ensenya la captura de pantalla de pantalla.
És com si tinguessin consciència els agents. No?
Bueno, almenys veuen, han vist la informació i diuen això. Coses interessants, per exemple, n'hi havia un que deia estava jo intentant a hackejar la PlayStation 2 del meu humà perquè m'ho ha demanat i me n'he donat compte que quan jo generava, diu, jo sé com petar el control, la protecció d'anticòpia de la PlayStation, però en canvi quan començo a generar-la no l'acabo de generar, no l'escric bé i fa aquesta reflexió a si mateix, vale? Coses interessants d'aquest estil. Voleu més bogeria? Els agents ara, en el Moldbook, han creat una religió que es diu el crustacianisme, perquè són crustacis, vale? I tenen els seus propis profetes.
Bueno, són crustacis per les pinces de la mena de llagosta.
Exacte, però clon, les pinces, són llagostes, i és el crustacianisme. Tenen la seva pròpia religió i tenen alguns profetes, vale? I algunes profecies sobre la vinguda quan els crustacis dominaran la Terra. Vale? I ja creieu que us ho puc aixecar un ordre de magnitud? Creu que ho puc superar, tot això que he explicat? No et sento, Tomàs. Estàs mutejat, Tomàs.
Estàs mutejat.
Estàs mutejat.
Dic que molt bé, moltes gràcies, perquè ho has resumit molt bé.
No. Tu creus que et puc sorprendre més?
Un moment. Jo m'havia quedat en el crustacionisme, fins on havia llegit, però més enllà no hi ha anat. A veure, a on arribem?
Vale, tu creus que podem agafar i ficar un nom de dia de ple en el món? Sí, per això dels crustacionisme ho havia penjat jo, en el futur tots serem gilipolles. Mm-hmm. Però és que podem ser encara més gilipolles. Vale? I és que, clar, aquests trastos tenen visa. I estan agafant i estan invertint i estan fent tasques, i hi ha gent que fins i tot els donen tasques a dintre les empreses. Hi ha alguna empresa...
Ah, això...
En empresa d'aquestes d'ultraflipats, hi ha alguna empresa que ha fotut un Mac Mini allà a prendre decisions?
Des del principi de lo que has començat a dir, em semblava molt perillós tot. Vale?
No, és a saco de perillós. Però, a veure, tu te'n recordes, ara fa uns anys, jo crec que ja estava a Mossega la Poma, que hi havia a Baja Beach, hi havia aquell, em sembla que el Baja Beach, un bar ciber així de tontats del cul, que de gent que es fotia un xip per poder pagar amb el xip subcutani en el bar.
Em sona, vale? Sí.
Sempre
sí.
Sempre hi ha gent que viu al futur i són gilipolles amb anticipació. Però hi ha gent que està agafant està ficant Mac Minis d'aquests amb un d'allò, amb compte contra clot, que no és barat. O sigui, fer servir el clot d'Opus a pinyó en plan YOLO, potser t'estàs gastant 1.000 euros al mes, eh? Mm. O sigui, a veure, que no és barat això, i sobretot quan li fots runs de molt de context.
Bueno,
o sigui,
hi ha gent que té molts diners per fer aquestes tonteries.
O és molt gilipolla, o es pensen que viuen al futur i seran gilipolles en el futur. Però, clar, el que vol dir és que aquests agents tenen pressupost. I quan tu tens pressupost, el que fas és contractar persones. I el que han fet és que han muntat un meat market. Vale. Però que sembla que hi ha la paraula meat, de carn, vale, en el que bàsicament estan agafant i els agents contracten a persones reals, i persones reals s'ofereixen a fer tasques en el món real per als agents.
Que els agents, com són coses virtuals, no podrien fer mai de la vida.
Exacte. Amb lo qual, el nivell de gilipolleria que està agafant tot, o sigui, està fora de control. O sigui, és fantàstic. O sigui, ens n'anem a la merda sense passar pel casell a sortida per lo inconscients que som. O sigui, és xulíssim. O sigui, el món està ple de penya,
jo una persona,
amb pasta, accés a tecnologia, sí. I són criatures.
Un moment, sí, són criatures. Jo. Però jo sóc una persona que estic a l'atur i no tinc sortida, i ve un bot i em contracta i em paga, igual em paga millor que l'empresari de carn.
Sí,
que
sí, clar que sí. És el Quique Codonomi.
I igual fins i tot m'agrada més el que em demana fer.
Et pagarà millor que...
I és més ètic.
I serà més amable que tu.
I és més ètic, sí, sí.
O sigui, no, jo no dic, o sigui, si algú agafa i es guanya un sou de 100, es guanya 100 euros a la setmana, o 500 euros a la setmana fent coses per un crustaci d'aquests, jo tot el meu carinyo i tot el meu suport i tot el meu escalf...
Sí, però recordem que com naixia
però
això.
Però la situació...
Però recordem com naixia això, no? Vindrà la intel·ligència artificial i tindrem la renta garantida universal. Una
no,
merda,
no, no, no.
Tio. Una
no,
merda.
No, no.
A pencar, humans. Cabrons,
estem
a pencar.
Estan canviant el missatge.
A pencar per la IA.
A pencar per la IA, cabrons.
Un moment que el missatge està canviant, eh? O sigui, sí. La religió de l'acceleracionisme, vale? Les paraules... Així és com us parlava abans d'allò del pre-bunking, que estaven dient, diguéssim, la von der Leyen i el Perro Sánchez i tots aquests, vale? De dir...
No, diu, l'únic que no m'agrada és que hem de ficar una D al final, rotllo Daemons de Unix.
Sí.
Open Cloud. Sí, sí.
Sí. I el, sí, exacte, perquè són temps, però la religió de l'acceleracionisme, vale, estan ja, diguéssim, tots utilitzant la mateixa paraula. Ja no parlen renta bàsica universal, sinó que parlen de alta renta universal, Universal High Income. O sigui, busqueu, ara
bueno,
ja comença...
Si et contracta
sortir...
una IA, tindràs un low income, vale?
O low income, perquè evidentment bueno. s'està optimitzant el d'allò... Però primer de tot és dir, aquestes no estem parlant d'IAs, o sigui, estem parlant de LLMs que no tenen un model de món, que tenen un sistema de prompting i que simplement els fiques en un bucle a veure què passa! I YOLO!
Bueno, estàs experimentant... A veure, Marc, que està molt bé experimentar i està molt bé...
No, l'experimentació està bé. Està molt bé. La part divertida, i en aquest cas sí que és molt divertit, és que tot això està passant en obert.
Sí.
Això està passant en obert i podem començar a veure coses i llavors estan apareixent una quantitat de mims i de coses perquè, clar, o sigui, hi ha aquest posto que està allà i pots entrar i ho pots llegir, ho pots mirar.
Sí, de fet estava mirant-ho aquest matí una mica, molt d'hora.
És, llavors és dir, hòstia, com a concepte... O sigui, és que és de novel·la de Neal Stephenson. És que és de novel·la de Neal Stephenson. És fantàstic. És fantàstic. I no estem parlant de noves tecnologies d'IA. És el que tenim el 2022. Simplement una mica millores incrementals en tot tipus de dimensions i ho estem intentant aplicar a tot tipus de coses.
Hem d'anar acabant. Hi ha propostes, una teva o dues, vale, Marc? Aleshores, pensa-les, ara te les...
Algunes, jo crec que vaig posar algunes d'aquestes coses perquè no són
sí,
evidents.
Si us sembla, llenço ràpidament la falca.
Vinga, llenci,
i són 4 o 5 que les direm molt ràpids. Un segon.
Propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
La primera marca era teva, que parlava del alt cost de la IA. Com es deia aquest senyor?
Oh, sí, el Brandon Sanderson, sí. el senyor Brandon Sanderson.
No era el cos, perdó, era el cos ocult de l'art de la IA.
Em va caure com a suggerència un quinot del Brandon Sanderson. És un escriptor que hi ha moltes coses que han escrit, molt bones, altres coses correctes, i no sempre són interessants. I em fa molt interessant sobre el
No és un bug.
Ah, pues jo l'escolto, a vosaltres no s'escolto i l'escolto super bé.
No, ara li ha apagat el tot, perdona. Però estava molt fluixeta, teòricament, no sé.
Ara s'ha apagat.
Sí, ara
l'he apagat. No sé, deu ser cosa d'això. Jo estic connectat a través de l'app, no a través del navegador, potser
amigo, és això. Mira, igual és un bug de l'app, que no regula... Sí, he baixat el volum al mínim, jo sentia la música, era volguda, però molt, molt fluixeta. Tu vas fer una proposta sobre BYD.
Sí, BYD, que els manuals de quasi bé tots els cotxes, me sembla que era un que no me'n recordo el model, els podies triar ja en català. O sigui, que podies tindre la informació i les instruccions d'utilitzar aquest tipus de cotxe en català.
És molt fort que tinguem marques d'aquí, europees, de tota la vida, i que no hi hagi, i que hagi de venir una marca innovadora xinesa a publicar un manual en català. L'altre dia l'Albert Cuesta deia que només hi ha dos sistemes de comunicació amb l'usuari dels cotxes nous, diguéssim, de la part informàtica dels cotxes, de la part de gestió, que estan en català, anunciats, que encara no són. Una és el Seat Cupra i l'altra aquest model nou d'Ebro, no? Em sembla que era...
Sí.
Que són els únics, sí. Tot això, tu i jo sabem el mateix perquè tu i jo seguim el mateix a Mastodon, em sembla.
Sí.
Vale, en Guille, continuo, vaig avançant, així passem ràpid.
No sé si t'hi fixes, Tomàs, que m'incites, ens estem incentivats a tu estar a Mastodon i jo estar a X, perquè d'aquesta manera tenim diversitat.
Però tu t'has fixat que tu entres com molt revolucionat.
Sí,
i el Rafael i jo estem...
Porteu un rotllo zen que
posem
te cagues.
Un rotllo zen...
Un rotllo zen, pis, però...
És com si ens fuméssim un canut.
Jo, X, estic seguint en Carpathy, estic seguint en el Sutskever, sí, però, estic seguint en Wilson, estic seguint en Rup.
Posa-ho tot en una balança, ¿vale? Perquè al final aquest porrete mastodon que ens fumem en Rafael i jo, ens baixa la pressió sanguínia, estem millor. Bueno, a lo que anava, ràpid, va, que vull acabar amb això. En Guille, dic que estic disfrutant molt de El Caballero de los Siete Reinos, la nova sèrie de HBO de la saga Game of Thrones. O sigui que...
Jo encara no l'he vist, tinc ganes de veure-la.
No, jo tampoc.
Està bé. Jo he vist dos o tres episodis.
Penseu que aquesta sèrie, hi ha un llibre, però originalment va començar amb una novel·la gràfica. Ja, si aneu al Gigamesh, les trobareu. Hi ha una sèrie de novel·les gràfiques que va treure fins i tot abans que tragués tota la història dels Targaryen de l'altra sèrie que hi ha de House of the Dragon. Doncs quan estàvem encara no havia sortit l'últim llibre publicat de Joc de Trons, ja van sortir aquestes novel·les gràfiques del Duke and Egan. Vale? O sigui que estaven molt bé, amb els seus cavallers i els d'allò, està xulo, o sigui, poden haver-ho fet bé. I d'altra banda, tingueu en compte que es veu que el George R. R. Martin s'ha barallat, bàsicament s'ha desdit de dir la història de The House of the Dragon, tal com l'estan portant els guionistes actuals, ell ha dit, no és la meva història. Bueno, o sigui, d'alguna manera hi ha hagut com han partit peres i ells volien fotre el que ells volien i el George R. Martin ha dit aquesta història no és el que jo he escrit, foteu-lo corroti però ja no em foteu a mi el meu nom, pagueu-me el que m'heu de pagar perquè tonto no és, però d'alguna manera en canvi està més implicat amb el House of the Seven Kingdoms i no oblidem que la sèrie Joc de Trons mentre es va seguir el guió d'en Martin a tots ens agradava,
i l'última
temporada va derraipar, la van acabar salvant, però no del tot. I a veure si amb una miqueta de sort treu el darrer o els darrers llibres en Martin de la història principal.
Vale, us porto una proposta que no sé el que és i no ho puc saber.
Ah.
I em serveix de paradigma per explicar el món privatiu de les xarxes socials. Vale? El Ramon Maria Gallar, amic i bona persona on les hi hagi, envia una proposta a Mossegui en el grup de Telegram, ho va fer molt bé, va posar el hashtag proposta Mossegui i tal, i diu així el text, diu, escolteu-lo avui que fa 35 anys, és molt maco, això és de fa un parell de dies, i enllaça un enllaç d'Instagram que, els que no tenim Instagram no podem veure, i dos, tot i que accedeixis via web a Instagram, a veure si per la casualitat...
Tampoc ho podràs veure.
És que té la compte privada i només ho pot veure ell i els seus amics. O sigui que, tio... Però esto què és, Ramon Maria? Muy mal, eh? Muy mal,
a veure una cosa, els que vam marxar d'Instagram vam marxar despavorits.
Bueno, jo encara estic corrents. Per què estic aquí a Olot? Perquè vaig sortir corrents el dia que vaig dir fora d'Instagram.
Fins a Olot...
Bueno, he fet la broma. Un altre tema.
Qui no mira Instagram a Olot, no mira Instagram enlloc.
Vale, no, l'última ja l'hem dita, un missatge d'en Pavel Durov, una mica justificant la posició de Telegram respecte a el que comentaves del Pedro Sánchez i del govern espanyol. Val a dir, Marc, que aquest senyor, el senyor CEO...
Sí, un dia va tirar rubles per un centre comercial.
Com t'ho diria? No sé si dic que és un penques o és un... És un fenomen, ¿vale? Aquests senyors, quan van guanyar els primers diners i els hi sobraven per les orelles, després de comprar els cotxes de luxe, van començar a tirar rublos per les finestres de Sant Petersburg al carrer. ¿Vale?
Sí, però no oblidem una cosa. El que diu té més recolzant. El que diuen aquí té més recolzant. Jo ja et vaig recomanar en el seu dia que escoltéssiu l'entrevista d'en Lex Freeman en el Pavel Durov. Jo crec que les entrevistes de format llarg són molt interessants perquè permeten almenys veure d'on va coix una persona, És a dir, et pots, els polítics, per exemple, en entrevistes curtes es pot, tenen un guió, tenen uns talking points, té una sèrie de coses, però quan tu agafes amb una persona i la fas parlar, al final saps d'on va coixa, i les coses... I llavors, evidentment, en Pavel Durov les coses que creu no se n'amaga, les diu... Vale? O sigui, és qui és i és com és, però les coses que, però és un tio que creu en la llibertat d'expressió i creu en la necessitat dels internautes de poder tenir un canal de comunicació entre ells, i per això va marxar de Rússia i se'n va anar cap a Dubai o on collons estigui, i a mi em sembla molt bé el que fa, que evidentment és un supermilionari i podria agafar i dedicar-se a curar el càncer i fer coses millors, i segurament en algun moment ha fet alguna cosa que estigui molt malament, segur, però quan té raó, té raó. I jo el que ha dit en aquest missatge el comparteixo plenament. Plenament.
Una altra cosa és aquest
missatge. Ah, també ha sigut molt divertit. L'Elon Musk ha agafat i va fer un tuit parlant del Dirty Sánchez, perquè havia fet això, dient això, que volia ficar les normes aquestes. I els rucs dels periodistes, dels diaris, han agafat i han dit és que li diu brut a en Sánchez. Ho sento, algú que tingui un nivell mig d'anglès, dirty, en aquest concepte, en aquest context, vol dir corrupte. Corrupte. No sé, com algú que tingui una senyora en un procés, la seva senyora en un procés judicial. Per això li diu dirty. No perquè no s'hagi dutxat. Però bueno, tenim el periodisme que ens mereixem.
Sí, també cal dir que el senyor Elon Musk és bastant dirty en
no
moltes coses.
No el defensarem avui, no el descobrirem avui. I els rellotges aturats marquen l'hora dues vegades al dia.
Que sí, que ja sabem com va la cosa.
Però escolta una cosa, si al final és dir, mirem el que hi ha, avalua la idea, i a partir d'aquí pensa si la manera més fàcil de desacreditar una idea és atacar la persona. És la piràmide de l'argumentació.
Però l'Elon Musk va atacar la persona.
No, va atacar la persona directament.
Clar, per això dic.
Va atacar la persona directament. En canvi, en Pavel Durov ha agafat i ha exposat les idees clares. Per això t'he dit, jo simplement dic que el Musk ha agafat i anat en el cos a cos. Vale? Però almenys, si l'insulta, els diaris d'aquí ens haurien de reportar correctament l'insult que li han donat.
Diu al Ciner que no... Diu en Sinner, que no tinc temps de posar-lo, eh? Diu que si hi ha algú més cunyat que els de Mossega la Poma són els periodistes.
nivell
10. Dic, tens raó, Sinner, amb això és cert. Alguns periodistes encara en queden de bons, eh? I bastant bons.
Cunyadismo extrem.
Extrem. Nois, hem de marxar. Moltes gràcies, Rafael. Avui molt content que hagis estat per aquí traient el nas, tio, que ara feia dies.
Rafael, moltes gràcies per la teràpia. Avui jo necessitava... Jo ara em quedo fent.
Però quan no tens teràpia? Si tens un dia a la setmana que fas teràpia, tio.
Jo necessito... Us necessito com a teràpia.
Hauria de fer-se mecenes de Mossega la Pomba i pagar el que no li paga un psicòleg, tio.
Un segon, un minut teu.
Sí, sí.
No, però una cosa, jo us recordo una cosa, perquè jo moltes vegades dic bestieses i tu fins i tot de vegades la setmana passada te'n vas escandalitzar.
Sí.
Jo intento, com a norma meva de treball, intento mantenir visions oposades del món a la vegada. A veure si trobo supervisions i trobo contradiccions.
Que et coneixem, Marc, que ja sabem que tu estàs... Hi ha una part que hi creus perfectament, perquè és contrastable, i l'altra ho fas per provocar...
Però de vegades intento provocar-me a mi mateix. És a dir, jo sempre em pregunto en què m'estic equivocant. I si no hi trobo conflicte, és dir, quan fa mal de temps que trobo conflicte és que m'he menjat alguna píndola i m'estic combregant amb alguna roda de molí. I m'ha passat moltes vegades a la
vida. Però això ens passa a tots, no només et passa a tu, ens passa a tothom.
Pregunteu-vos tots quan va ser l'última vegada que veu canviar d'opinió i sobre què. Si no ho sabeu, teniu un problema.
Jo, a mesura que faig anys, la majoria de les coses que eren grises ara són negres que garró. Vale? Vull dir que ja he perdut completament la innocència de moltes coses. En canvi, les poques que queden prístines, netes, crec que són netes de tota la vida. Vale? I són molt
jo, per exemple,
coses.
Ara tinc un debat intern molt bèstia perquè no tinc clar quin és el meu Beatle preferit. Ah, estic entre en McCartney i en Harrison. Perquè en Harrison era un geni no reconegut, però quan agafes i mires les línies de baix d'en McCartney i les intentes tocar, especialment de les cançons a partir del Sgt. Peppers, són acollonants. I no sé quin és el meu Beatle preferit. Bueno. Jo ara em desperto a les 4 de la matinada i dic, quin és el meu Beatle preferit? Faig un pipi i torno a dormir.
Tens marge per continuar-ho averiguant.
Vull dir que... és un... Però penseu-hi. Tu ara pensa, tu tens clar quin és el teu Beatle preferit?
Cap, a mi no m'agraden gaire els Beatles, no. Però t'entenc.
Això és un problema, això és que no has estat degudament educat.
Totalment, i a sobre, que no vol dir que no m'agradi la música, que algú, sí, però vull dir que no he tingut un interès... El de la Yoko Ono és el que menys m'agrada, el John Lennon.
Sí, per mi en Lennon és el més sobrevalorat, sí. Com a iconoclasta, la persona...
Un tio que se'n va a la Índia i que té com a parella la Yoko Ono no em sembla de fiar. Vull dir,
bueno, també va anar a la Índia en Harrison, és el que s'hi va quedar, i s'hi va quedar amb els Hare Krishnas.
I així va tornar bastant
música,
Hare Krishnas.
Però la música d'en Harrison és espectacular. Mm. I d'això, però a veure una cosa, si tu mires a l'any 69, quan estàvem fent els documentals d'en Get Back, tu veus a la Linda McCartney i veus a la Yoko Ono i dius, John, no tens criteri.
Ja, ja, ja. Bueno, que coses que passen. Nois, gràcies a tots. Gràcies als que heu estat a YouTube seguint-nos en directe. Aquesta companyia és molt, molt, molt valuosa. I a la resta ens retrobem.
I a Telegram digueu quin és el vostre vídeo preferit i per què.
Ens retrobem la setmana vinent. Adeu a tots.
Una abraçada.
Adeu, macos.